A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, a les 11 i 20, parlem ara aquesta darrera estoneta de programa. Anem a parlar de turisme, però de turisme i dades, que és quelcom que comença a ser tendència i que potser fins ara no en sentíem gaire parlar, però a Sitges, aquest passat mes de gener, hi va haver una jornada de turisme on, entre altres, es van presentar els resultats de diversos estudis que parlaven i que precisament el que feien era enllaçar doncs, això, tecnologia i turisme. Vam pensar que seria interessant, més enllà d'anar i conèixer aquestes jornades, que alguns dels ponents, alguns dels responsables d'aquesta jornada vinguessin algun dia aquí a la ràdio i ens parlessin doncs, aquesta relació entre tecnologia i turisme que cada vegada és més estreta i que sembla que comença a donar fruits. Per tant, avui ens acompanyen aquí a l'estudi Cira Puig, cap del Departament de Turisme de l'Ajuntament de Sitges. Hola, Cira, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Joan de la Paz, cap de l'àrea d'Innovació i Bon Govern de l'Ajuntament de Sitges. Què tal, Joan?
Bon dia.
Benvingut. I també Àngels Pont, que és la directora de GESOP, del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública. Ho he dit bé?
Sí.
Benvinguda, Àngels.
Gràcies.
Deia ara, aquesta relació, Cira, entre tecnologia i turisme cada vegada és més estreta.
Exacte. Cada vegada el que volem és basar-nos a l'hora de planificar més en el que són dades i informació i no pas en intuïcions. Llavors, la tecnologia avui dia et dona moltes possibilitats, llavors el que hem de saber és exactament què volem i el per què, i a partir d'aquí no, idear uns estudis o uns treballs que ens permetin obtenir aquesta informació per després fer una millor planificació tant de promoció com de gestió de la destinació. I per aquest motiu, per exemple, treballem molt estrictament amb el Departament d'Innovació perquè dels resultats que es poden extreure d'aquests estudis ens són útils a turisme, però ho és per la governança també del municipi, perquè et donen exemples de com gestionar millor o et donen informació com gestionar millor altres serveis essencials pel funcionament de la vila.
Per tant, entenc que es tracta d'aprofitar aquest avanç tecnològic, no? Tots aquests avanços tecnològics que ens permeten arribar al fons, diguéssim, de l'opinió dels visitants, també dels residents a Sitges, de quina manera la tecnologia pot entrar i arribar a conèixer en profunditat i sobretot a monitoritzar, no?, aquestes dades.
Doncs, clar, aquesta informació existeix. De fet, el món privat n'està fent ús, el que passa que no ho diuen, eh? Però amb el nostre mòbil, òbviament, tota la informació està. Sap qui som, on dormim, quina edat tenim, si som un home, una dona, saben on treballen, ho saben absolutament tot. El tema és que aquesta informació té que tornar a tindre un valor públic. I entendre que aquesta informació, tal com l'obtenim nosaltres, és totalment anònima. És a dir, no sabem la teva data de naixement, el teu número de mòbil, no sabem absolutament res. Però aquesta informació sí que ens permet obtenir dades reals de qui està dormint a Sitges, de quan arriben les persones, quan se'n van, de quines nacionalitats són, exactament la informació exacta. I per tant ens permet fer, com deia la Cira, doncs una anticipació de les nostres polítiques públiques en tots els àmbits, òbviament turisme, però també en habitatge. Ara sabem, per exemple, doncs, més exactament quanta gent ens està dormint a Sitges i també ho podem comparar amb les places d'hoteleres i càmping, etcètera, que tenim. També amb temes de serveis, neteja, amb temes de mobilitat, amb temes de seguretat ciutadana, i això és important. És important perquè ens permet, com deia, anticipar polítiques públiques.
Per tant, entenc que turisme i Big Data, i entenem Big Data com a volum massiu de dades, és a dir, ara no entrarem en la profunditat del concepte, perquè però entenent això, entenc que és una amistat beneficiosa?
Sí, sí, és que és totalment beneficiós. A més, és important, el que és important potser és que la part pública, no?, comencem a regular, no és el món local, òbviament, però comencem a regular aquesta informació que ja existeix i que ja, com deia, està circulant en el món privat sense tant control, doncs és important que es comenci a regular. Això és un altre tema,
Però... que existeix, ara molts es preguntaran i com existeix aquesta, doncs existeix a través de tots aquests portals, no?, que fem servir a través del mòbil, és a dir, totes aquestes dades que nosaltres moltes vegades donem, tot allò queda registrat.
És que tot el nostre moviment queda registrat en les antenes que ens estan monitoritzant a cada
constantment
segon. O sigui, la informació de que nosaltres estem aquí, la telefonia ja la sap que estem a Sitges tots quatre, no? Llavors El tema és que aquesta informació és molt potent, molt potent. S'ha d'intentar donar-hi un valor públic i sobretot entenent que és anònima, i repeteixo perquè és molt important, és anònima des del bon principi. Però com deia, en el món privat aquesta informació ja circula i circula doncs, com una mica més de descontrol. I això sí que és important que crec que, repeteixo, que regulem des d'entenc, no només ja a nivell català o europeu, espanyol, sinó a nivell europeu. S'ha de començar a regular per aquesta informació. Tenen tota la informació dels nostres moviments, d'on estem, qui som, per tant, s'entén que nosaltres ara li hem donat un valor públic, però també s'ha de vigilar perquè des del món privat, doncs...
Se li pot fer un mal ús, no? Se li podria donar un mal ús, és a dir, hi ha un risc, diguéssim, també, no? En l'ús de tota aquesta informació.
Tothom quan encén el mòbil actualment ja veu que comença a rebre informació i ofertes de coses que ha consultat a l'ordinador de casa seva i ho veu al mòbil, no? Per tant, és obvi que això ja està funcionant i funciona molt bé.
Que estem controlats, vigilats. Àngels, en el vostre cas, quan vau participar en aquestes jornades, presentàveu un estudi on d'alguna manera analitzàveu l'opinió dels residents a Sitges vers el turisme, que no sé si era en aquest cas, ara tornem a l'Àngels, que ens parla l'estudi, si és una pregunta que mai s'havia plantejat. És a dir, normalment acostumava a preguntar als turistes, no? Què pensen de Sitges i com ho sé? Però clar, aquesta pregunta dels residents, què els hi sembla Sitges com a ciutat turística, com a vila turística?
Nosaltres partim de la idea que un bon lloc per visitar ha de ser un bon lloc per viure. Llavors sí que ens estem encaminant a planificar en aquesta línia, és a dir, no podem fer coses o accions pensades només pel turisme, sinó que hem de tenir en compte que Sitges viuen persones els 365 dies de l'any. Per tant, sí que evidentment, no, i això també surt reflectit en l'estudi, que hi ha certes activitats que poden generar un cert grau de molèstia, però si tot això ve compensat amb d'altres iniciatives que com a habitant de Sitges doncs, et dona un valor afegit al fet de viure a Sitges, doncs queda compensat. Per tant, per nosaltres també era molt important no només tenir les dades de què pensa el turista i ara volem analitzar què pensa el visitant, sinó que també pensa el resident, perquè al final l'estratègia ha de complaure a totes les persones que al final passen per Sitges, i aquí és on vam tenir tota la labor de Jesop amb l'Àngels.
Àngels, i aquest estudi va donar algun resultat sorprenent? O quelcom que us va cridar l'atenció?
No sé si dir-li sorprenent, però el que sí que va donar és el punt de vista de la ciutadania, que com deia ara la Cira, doncs amb els estudis de turisme tradicionals, és una pota que s'ha incorporat darrerament en l'anàlisi del turisme, i una, no sé si la sorpresa, però la bona dada és el grau d'acceptació alt que hi ha entre la ciutadania del turisme, que més aviat moltes vegades pels mitjans de comunicació el que sentim, potser no passa només amb el turisme, sinó amb altres temes, que hi ha una tendència a potser sobrevalorar el que és negatiu, i en canvi aquí doncs, la veritat és que la ciutadania, reflectint també aquella part que li pot resultar una molèstia, doncs acaba percebent lo positiu.
Perdona, de fet, no, també una de les dades que sortia en aquesta enquesta és que molta dels nous residents a Sitges precisament venien a viure a Sitges per aquesta cosa de que sempre hi ha alguna cosa a fer a Sitges.
Sí, de fet potser era la dada més curiosa, perquè sense buscar-la, com si diguéssim, perquè el que anàvem a veure és el que pensàvem del turisme, ens vam trobar que molta de la gent que ha vingut a viure a Sitges, que és molta perquè Sitges ha crescut molt en els últims 20 anys, doncs el que ha vingut és perquè li agrada, per la qualitat de vida, pel mar, perquè ja venia de vacances, no tant per el que normalment la gent es canvia d'habitatge, que és per temes personals o laborals.
I per aquesta gran agenda, no?, d'activitat sitgetana que no té fi, no? És a dir, cada cap de setmana passa alguna cosa que potser algú podria pensar que això fos quelcom que tirés enrere, al contrari, no? És al contrari, d'alguna manera aquest estudi venia a dir que això agradava, no? O si més no era un motiu per
és
molts...
És una ciutat molt atractiva per la gent que hi viu. Hi ha un orgull...
Àngels, des de Jesop, aquesta unió turisme-tecnologia i aquest interès des del sector turístic per conèixer cada vegada més les dades i l'opinió de tant dels que ens visiten com dels que hi viuen, també veieu que és creixent? També noteu que és una demanda cada vegada més creixent i més usada?
Però la investigació i la tecnologia sempre han anat de la mà. És a dir, noves eines tecnològiques ha suposat la incorporació d'aquestes eines a les metodologies. tecnologies, i per tant, òbviament, tot el sector de la investigació està també canviant molt gràcies a aprofitar aquestes tecnologies. Això el que comentava ara el Joan, s'aprofita pel turisme, però per exemple per les enquestes de mobilitat també és un factor molt, molt interessant, i també tota l'anàlisi de les escoltes que es fan a les xarxes des del punt de vista més de l'opinió, doncs també és unes eines que cada vegada hem d'utilitzar més.
Que al final que l'escolta de tots aquests usuaris, i en aquest cas també dels turistes, abans potser pensàvem més que era a través de les enquestes típiques, telefons, clar, ara l'escoltes a través de tot, no? A través de l'ús del telèfon, de les recerques que fas a la xarxa, fins i tot de la pròpia connexió des del punt on estiguis. Per tant, els punts, diguéssim, on trobar la informació s'han multiplicat.
Exacte, nosaltres hem fet també un estudi de la reputació online de Sitges dels anys 2017 i 2018, que es van recollir 105.000 comentaris, que al final era fer aquesta recerca des de TripAdvisor, des de Booking i des de Google. Llavors ens donaven també per nacionalitats, què pensen de Sitges i què n'opinen, i a més és com són a partir d'opinions espontànies que la gent voluntàriament ha escrit a les xarxes socials. Llavors el que ara ens agradaria poder treballar, i que ho estem parlant amb les empreses, és que a partir de tots aquests estudis que estem fent de manera aïllada, de poder tenir alguna plataforma on poguéssim creuar les dades. Per exemple, a través de l'estudi de reputació online tenim que uns dels que més bé valoren Sitges són els anglesos i els americans. Tenim a través de les enquestes del perfil del turista que es fan del carrer quina despesa fa cada turista. I a través de l'estudi que hem fet amb la telefonia mòbil sabem exactament quants turistes venen de cada nacionalitat. Doncs si som capaços de creuar tota aquesta informació, tenim una informació super detallada de quin és, per exemple, el turista més valuós per nosaltres.
Per tant, aquí el Joan, no? Que és una informació molt potent, no? I molt poderosa, i no sé si és una informació que és finita, és a dir, si mai s'acaba, perquè arriba un moment que no sé si això s'acaba, és a dir, al final sempre pots estar sabent més coses, no? Dels que venen.
Sí, exactament. Ara estem treballant el document de conclusions, ens donem compte d'això, que tancar aquest document és complex, perquè anem rascant i anem trobant més conclusions.
I sempre surt quelcom més, no?
Sí, però l'important és això, que és una dada exacta, perquè clar, estem parlant d'un 30% de població, 30 i pico, per tant és extrapolable al 100% pràcticament, i després perquè això ens permet obtenir coneixement. Ja no ens basem en més o menys intuïció, mira, quin dia suposem que ve més gent a Sitges i d'on venen, ara ho sabem exactament. Per tant, podem doncs intentar això, a anticipar-nos i saber doncs quines polítiques públiques o quines actuacions, per exemple, les de turisme s'han de prioritzar.
Per tant, entenc que hi ha menys marge d'error, s'ha d'intentar evitar el marge d'error, no? És a dir, al ser una dada exacta ja saps exactament el que fan i no hi ha, és a dir, no hi ha possibilitat d'error aquí, no? És el que deies, no estàs interpretant, no estàs intuint, és el que és
i a partir d'aquí doncs, hem d'actuar, i aquí està la gràcia.
I el que deia el Joan, que ara que estem en aquest procés complex d'extreure tota la informació, perquè no és un informe tancat, sinó que ens donen una plataforma on nosaltres podem constantment jugar amb diferents variables. No? Ara vull saber tal dia quanta gent hi havia, o vull saber els d'aquesta nacionalitat quan han vingut. És a dir, deixa combinar diferents variables i és com una joguina, no? D'anar fent combinacions per al final extreure la informació que tu necessites.
Clar. Digues, Àngels.
No, vull dir que és important també que nosaltres podem conèixer la dada, però nosaltres els estudis el que fem és per preveure, per prendre polítiques públiques i tal, i des del punt, quan posem això, no hi ha dada exacta, perquè qualsevol comportament humà per un esdeveniment que passa pot canviar, i això també ho estem estudiant. És a dir, si un dia plou, sabrem que els dies que plou, per tant, quan nosaltres programem allò i sabrem que vindran tots els americans, ara si plou no, vindran els anglesos. Doncs això també ho haurem de saber.
Per tant, al final és anar a buscar quantes més dades millor, però clar, ara la pregunta és, i amb totes aquestes dades, amb tota aquesta informació que és moltíssima i com dèiem, no sé si és finita, o és a dir, no sé si és infinita, és a dir, que mai s'acaba i a més té tantes variables no possibles, doncs això si plou, si canvia qualsevol circumstància, què fem amb totes aquestes dades i realment quin benefici n'ha de treure en aquest cas el turisme i el turisme de Sitges de totes aquestes dades, de tot aquest coneixement.
En el cas de promoció, al final és afinar, no? Perquè quan fas campanyes de promoció, de comunicació, de màrqueting, moltes vegades és molt difícil calcular el retorn de la inversió, perquè tu fas una acció avui i al final no saps exactament gràcies a aquesta inversió quanta gent et ve. Però si tu arribes a acotar molt millor quin és el teu públic objectiu, pots fer campanyes molt més ben dirigides i per tant se suposa que molt més efectives. En aquest estudi, per exemple, ens surt que tenim molts més francesos del que fins ara teníem comptabilitzats o que fins ara intuíem. A més, ens surt que aquests francesos ens venen del nord, no ens venen del sud, quan a la província de Barcelona la majoria venen del sud de França, a nosaltres ens venen de París. A través del Google Analytics també ens estem veient que, amb la nova pàgina web, que les visites de francesos són bàsicament de París i de Lyon. Doncs, per tant, si ara nosaltres plantegem una acció promocional a França i anirem directament a París, no llançarem els diners per tot el país o fent una acció en el sud, no? Perquè veiem que no té el mateix retorn, per exemple. I després el que comentava el Joan, si per exemple tenim que a l'estiu pel Passeig de la Ribera un dia passen més de 20.000 persones i que l'hora punta és de 12 a 2 del migdia, doncs potser aquí s'haurà de fer un reforç de neteja o potser s'haurà de fer un reforç de seguretat. Ens ajudarà a planificar com gestionar millor la destinació, no, Joan?
Exacte. És tindre la dada i poder anticipar-nos. En definitiva, és això.
Anticipar-vos i no sé també fins a quin punt adaptar-vos al màxim possible a les necessitats del visitant, i no sé si això també té un cert risc, és a dir, acabar construint una vila a demanda dels qui ve, o precisament el coneixement de l'ADA precisament també el que permet és equilibrar-ho, no?
Més que construir una vila a la demanda, crec que és donar un millor servei. Tu tens que aquestes persones et venen, no? Com fer que la seva estada sigui el més agradable possible i pugui beneficiar també, ja des d'un punt de vista econòmic, de treure més profit a la destinació. Per exemple, tenim a través dels estudis de reputació online i les enquestes, crec que, si no m'equivoco, que els italians no ens en venen gaires, a part, els que venen no són precisament els que millor ens valoren.
En general, italians no venen gaire a Sitges?
No venen gaire.
Caram, doncs qualsevol, ara probablement, sense conèixer les dades, preguntes a qualsevol sitgetà i et diria que sí, i a més et diria segurament la quinzena, no? Allò de la primera quinzena d'agost, o sempre s'havia dit això.
Doncs no és significatiu, és molt més significatiu als anglesos, als francesos, fins i tot als americans.
D'acord.
O dels Països Baixos que un italià. I si estem veient que els italians venen menys, ens valoren més baix, i a sobre fan menys despesa, doncs potser que deixem de fer promoció a Itàlia.
D'acord.
És per prendre aquest tipus de decisions que al final ens beneficien. Si, per exemple, ens sortís que ens valoren superbé, que a més hi ha un retorn econòmic molt positiu, però que ens en venen poc, doncs llavors potser hauríem d'intensificar, però si totes les dades són negatives, potser és un mercat, tenint en compte que al final tampoc pots arribar a tot arreu, no? Doncs a cada moment el deixem aparcat i ens focalitzem, doncs, en un mercat francès, en un mercat anglès, en un de països nòrdics, fins i tot en un americà, que saps que els hi agrada, venen més dies i generen més despesa. Doncs és una manera d'optimitzar els recursos.
Entenc que aquí de sobte ha aparegut com una feina afegida, no? o en les vostres àrees, no? Que es tracta de monitoritzar totes aquestes dades, que qualsevol diria que és llegir una estadística ràpida, que això és una feinada inacabable, que de sobte és que ha aparegut aquí una nova feina, no? una nova tasca que no sé fins a quin punt passa a ser prioritària o passa per davant de moltes altres de les vostres àrees ara mateix.
Bueno, teníem, és el que dèiem, teníem moltes idees, intuïcions, i el que estem fent és anant de més a menys, agafant les que tenen més importància, intentant doncs una mica aïllar la incògnita que teníem, intentar donar resposta amb dades reals. I és el que deia la Cira, i després pues, decidirem si potser és un mercat que no acaba de valorar el tema, o potser és que un tour operador que està fent una gestió incorrecta del que sigui, és a dir, ens permet trobar, és incongruent entre cometes, que potser algú ens valori molt bé i algú molt malament, potser aquí al mig passa alguna cosa, no? I no ho sabíem, doncs ara potser ho sabem, i aquí està la gràcia. O sigui, la dada, estem fent molts creuaments, abans deia la Cira, creuament amb les seves pròpies informacions i bases de dades, estudis que hem fet, però també estem intentant ara creuar amb temes, per exemple, de la policia local. És a dir, creuar els dies que hem tingut més incidències registrades, si va d'acord amb els fluxos d'entrada de gent, i també fent una associació amb possibles procedències, etc. És a dir, al final no deixa de ser una informació que anirem desgranant, aplicant, a veure on hi podem treure profit, justament per intentar que cada cop doncs, tinguem millors resultats en cada un dels àmbits que són de l'Ajuntament responsabilitat.
De fet, des d'un punt de vista de gestió municipal i transversal, no?, i turística, és un projecte bastant innovador. De fet, la setmana passada, no?, vam anar a l'Esmar Catalonia, sí, perquè ens el van escollir com un projecte innovador, el fet d'intentar extreure totes aquestes dades i treure-li tot aquest profit de manera transversal.
Totes les dades són creuables? Perquè arriba un moment en què no sé si es pot creuar tot, dades de la policia, amb dades de pernoctacions hoteleres, o amb dades de, no sé, de visites als museus, és a dir, totes les dades són creuables?
Sí, perquè clar, tu automàticament pots tindre per dies, doncs, dia i nit fins i tot, d'un mateix dia, doncs, les incidències que es van registrar a la policia local, deia abans, no? Doncs clar, tu això, després també pots veure quins són els fluxos reals d'entrada de la gent, això són dades, pots superposar-ho, i després, si hi ha dies que no quadra massa, fins i tot treure, que no té per què tenir una relació, però pots desgranar-ho per nacionalitat o per procedència dins dels que són nacionals, i veure si hi ha una relació. Potser no, però si n'hi ha, doncs sortirà. I bueno, a partir d'aquí doncs es pot veure si és que en un moment determinat ens ve algú per alguna cosa concreta i tenim una mica de moviment a la vila més enllà i poder doncs, d'alguna manera doncs, veure què està passant. És el que dèiem d'estapar coses que potser hi ha gent de la vila que pot intuir fins i tot, abans deies que, hosti, sembla que els italians venen aquesta quinzena, sembla.
Pues tota la vida s'havia dit, no? La primera quinzena d'agost era dels italians,
pues
es deia.
Aquí està la gràcia, ara sabem que no és ben bé així. Llavors, a partir d'aquí, doncs, prendre decisions. I clar, sí que tenim molta informació, molta es pot creuar, i hem d'aprofitar i anar baixant una miqueta el llistó, del més important, anar baixant una miqueta, intentant doncs, això, trobar les incògnites que teníem allà tapades.
Aquesta molta informació en algun moment es pot convertir en massa informació? És a dir, no sé si hi ha algun moment en què tenir tanta informació pugui fins i tot ser perjudicial o fer-los confondre en algun moment.
Crec que t'has d'extreure una mica, no?, i no deixar-te emborratxar per tota la informació, sinó tenir molt clar els indicadors, exactament què vols saber i el per què, i focalitzar-te. No? I a mesura que puguis anar extraient aquesta informació, la puguis anar païnt i gestionant, pots anar ampliant el teu ventall. Per exemple, en l'estudi de telefonia, nosaltres ja vam establir quins indicadors volíem des d'un inici, perquè ara ells ens diuen, si voleu saber fins i tot de França quin poble venen, us ho podem donar. Ara, no ho hem demanat, això. Hem demanat doncs, de quina regió o de quin país. No? O, per exemple, en el cas dels catalans, sí que sabem que venen Barcelona, voltants de Garraf, Lleida, per exemple, ens han trobat que venien molts lleidatans, cosa que no teníem tan controlat, menys de Tarragona. Aquí sí que hem filat una miqueta més prim, o a nivell nacional, que nosaltres ens pensàvem que teníem més bascos i resulta que tenim més aragonesos. Aquí sí que hem anat afinant, però no té sentit segons a on anem a buscar afinar tant. Doncs és això, tenir molt clar quins indicadors vols tenir, perquè si no, és el que tu dius, tanta informació
que és fàcil perdre's, no?
De gestionar-ho. Sí.
Deu ser fàcil perdre's amb tanta informació, Àngels. Bueno, arriba un moment en què clar, al final la dificultat, clar, probablement, i aquí és la vostra
sí,
feina,
jo,
no?
Jo crec que també està passant, i que a més vull dir-te que s'haurà de passar una revàlida, perquè darrere hi ha d'haver gent que entén de dades, que sap, perquè a vegades les dades diuen coses que són impossibles, i quan hi ha una dada que et sorprèn massa, el primer que has de fer és anar a mirar molt bé que no hi hagi alguna cosa pel camí que s'ha trastocat. I per tant, vull dir-te, és el perill, perquè també ara hi ha molta dada i molta gent tocant dada. Mm-hmm. I per tant, bueno, pues sí, requereix
professionals, no?, que sàpiguen de precisament d'analitzar aquestes dades, no?, que és el que deia una mica, el venia a dir jo ara.
Que sàpiguen
mica,
d'analitzar
no?
dades i que sàpiguen de quin tema toquen, mm-hmm, perquè jo puc saber molt d'analitzar dades però no tenir ni idea de turisme. Llavors puc acabar analitzant dades, puc acabar dient una cosa que qualsevol persona que entén de turisme em vindrà i em dirà, això segur que no pot ser cert. Per tant, vull dir-te que quan un professional es posa a tocar les dades, el primer que també ha de fer és ficar-se amb el tema que està tractant per veure, doncs, a veure quina és la realitat, quines dades s'han fet, quins estudis, no partim de zero, vull dir-te que fa molt temps que s'estan fent estudis a turisme, a mobilitat, en tots aquests sectors ara on s'està utilitzant molt sobretot el tema de la telefonia mòbil, per tant, vol dir que tampoc partim de zero. El que tenim és una eina que és molt més potent i que ens permet dir amb més precisió coses que abans doncs, era una mica més complicat.
Malgrat no partir de zero, pot ser que sigui una eina que ens estem adonant ara de lo potent que és. És a dir, potser no sé si és que ens ha costat una mica adonar-nos realment de la potència d'aquesta eina, no? De lo poderosa que pot arribar a ser tenir tota aquesta informació, una informació tan...
És que és molt nou. Vull dir-te que tampoc fa tant de temps que la tenim, el que és el telèfon mòbil, i requereix també un aprenentatge molt potent. De fet, l'empresa amb la que no treballeu va explicar el dia de la presentació que portaven potser 10 anys treballant amb els algoritmes, i vull dir-te que és una... Vull dir que requereix entrar-hi relativament a poc, però vaja, vull dir que tots tenim el telèfon mòbil a la mà fa 10
fa
anys,
poc,
els casos,
fa poc,
eh?
Sí, clar, i hi ha com una té que haver una formació constant, no? Hi ha com tot un grup de gent, no?, que s'està, entén que formant-se ràpidament per posar-se al dia i per poder respondre, no?,
a
aquestes peticions.
I s'obren nous temes, abans ell comentava doncs, tot el tema de la privacitat, que no tampoc està tan clar. No fa massa va sortir un estudi als Estats Units, al New York Times, em sembla, doncs, que es pot utilitzar dades agregades, però també es poden utilitzar no dades agregades, i tu saps que aquell telèfon cada dia dorm aquí, i per tant, bueno, pots acabar també individualitzant la informació, que és una cosa que per llei de protecció de dades està completament prohibit. Vull dir-te que sempre passa, no? Quan surten coses que tenen una funció, sempre pues, tenen externalitats que poden ser positives i poden ser negatives.
I poden ser negatives. En qualsevol cas, aquí entenc que es tracta de buscar-li la part precisament positiva, no? El rendiment, en aquest cas, perquè ens hem centrat en el turisme, en la part turística, tot i que ja veig que la cosa pot ser extrapolable a molts altres àmbits. Si alguna cosa que ja s'hagi canviat des del departament o que a nivell del departament de turisme ja estigueu o hagueu modificat o hagueu fet un gir justament fruit d'aquests resultats i d'aquests estudis.
Com se sol dir, estamos en ello, sí. En el sentit també del que et deia l'Àngels, nosaltres vam començar a detectar aquesta necessitat, creiem que havíem de tirar cap aquí. Llavors sí que el que estem fent és un treball conjunt. El que de tocar dades, com deia l'Àngels, és molt complicat i se n'ha de saber, tot és molt nou, t'has de formar constantment. Llavors nosaltres el que estem fent, ens estem intentant rodejar dels millors partners, no?, de les millors empreses del sector que saben com fer aquests estudis i extreure aquestes dades. Per tant, no és una cosa que fem nosaltres internament amb una sabata i una espardenya, sinó que busquem els millors partners. En això treballem en aquesta companyia de telefonia mòbil, treballem amb la gent que ens fa l'estudi de reputació online, treballem amb empreses com de l'Àngels. Des de turisme, per exemple, en el meu cas jo m'he format en tot el que és el tema de transformació digital per saber totes les possibilitats que et donen, en quines eines podem treballar i saber planificar quins indicadors volem extreure. I llavors és molt important la feina que fem amb el Joan i el seu departament, no?, perquè precisament ells són més experts que no pas nosaltres en tocar dada. I llavors jo crec que aquesta nova manera de treballar per mi sí que és un canvi, poder fer aquesta feina a tres bandes i que a més la feina que pugui sortir d'un departament pugui ser útil pels altres departaments de l'Ajuntament. Ens està sent canvis com que ens estem posicionant com l'Ajuntament de Sitges en aquest àmbit de la innovació, ens estem posicionant com a innovadors, com deia l'altre dia vam anar a l'Smart Catalonia, Diputació tenim una reunió pendent, l'altre dia vaig anar a la presentació d'Eurocat, també ens volen que fem un projecte amb ells.
És a dir, entenc que sou, o no hi ha gaires municipis que estiguin encara en aquesta dinàmica.
No, som dels primers. És a dir, també hi ha un segell que és el segell de Smart City, que nosaltres com a tal no el tenim ni l'estem treballant, però en canvi a nivell pràctic anem més avançats que altres municipis que sí que han treballat pel segell, perquè hem optat més per ser pràctics, no exactament no anar a buscar uns estàndards, sinó què necessitem i a partir d'aquí anar evolucionant. I a nivell de pla d'accions, doncs aquest any, 2020, sí que ja farem accions extretes de la valoració de l'explotació d'aquestes dades, com el que et deia, no? De mercats nacionals o de mercats nacionals, internacionals, perdona, d'anar reorientant les accions que fem.
I més enllà del departament i dels departaments, el sector, és a dir, tu que estàs en contacte, no?, amb hotelers, amb restauradors, és a dir, amb el sector aquí Sitges, com es pren això? I no sé si també està, se n'adona també de la necessitat i de la importància d'entrar en aquest món de l'anàlisi de dades, dels estudis, de la tecnologia.
Jo crec que és ben rebut. També des que hem començat a fer aquests treballs hem organitzat diferents jornades de treball amb el sector privat, i de la primera que vam fer el mes de maig fins a aquesta última del mes de gener, cada cop han anat incrementant, no?, el número de persones que venen. En aquesta última van arribar a venir 80 persones. Per tant, per nosaltres, tenint en compte que és una jornada local, és un èxit de convocatòria. Després, a més, passem online les enquestes de satisfacció, ens en van respondre unes 30 d'aquestes 80, i totes o positives o molt positives. Per tant, entenem que el fet de fer aquesta transferència al final també és un servei que estem donant al sector privat. És una cosa que ells individualment no podrien fer, i poder facilitar totes aquestes dades perquè ells puguin prendre també les seves pròpies decisions, crec que és una eina que és interessant pel sector privat. De fet, tenim pendent una jornada, quan nosaltres acabem de treballar l'eina del perfil del turista, per poder-los explicar tot el que hem extret i que ells puguin fer-ne l'ús que en creguin convenient.
I vosaltres, que heu estat en contacte, Joan, amb el sector, com està el sector? És a dir, està verd encara en aquest món, entenent que el que parlàvem, que és un món molt nou, que just estem entrant, que just els experts encara esteu precisament en formació constant, precisament per posar-vos al dia. No sé com en quin nivell es troba el sector, no?, davant d'aquests canvis tan grans.
El sector privat ja fa temps que fa via amb això, és a dir, la informació és el que us deia abans, ja l'encreuament d'informació i anàlisi de Big Data...
Ells ja la fan servir fa temps.
Ja fa temps. El tema és a fer aquesta aportació de valor públic i el món local, i la Generalitat en aquest cas està molt interessada, perquè érem el primer ajuntament a acabar aquest estudi realment, i altres que ho estan en vies de voler-ho fer. Però crec que hem d'aprofitar aquesta informació, entenent que és totalment anònima, és molt important recalcar-ho, perquè en el nostre cas no tenim cap informació de personal de ningú, però sobretot per això, per començar a fer les coses amb dades i amb informació real, perquè al final sí, fem les coses però una mica per intuïció. Això, home...
Que és com es feia abans, no?
A veure, no és que estigui malament, així ho havíem de fer abans, però ara tenim altres coses i hem d'aprofitar-les, hem de saber aprofitar-les. I des d'aquí, doncs, des de turisme, doncs, es va també veure molt ràpidament l'avantatge que suposava, i vam apostar. Això suposa que obrim una mica la veda, però la Generalitat justament ens va convidar a fer aquesta exposició com un cas d'èxit de 2019, justament perquè ho veuen útil, i segurament això ara s'extendrà a més municipis, i nosaltres l'únic que hem de fer és, doncs, continuar treballant-hi, aportant més innovació en tot el que puguem a tots els àmbits i departaments, perquè al final el tema de la innovació és un tema que tothom té clar que és totalment estratègic, tant en l'àmbit privat com en el públic.
Remarcaves el fet de que són dades privades, no?, de que no teniu, no sé fins a quin punt, a vegades això espanta, no? És a dir, en aquest món de...
Totalment anònimes, només sabem que és un noi o una noia que té de 45 a 50 anys i que ha estat a Sitges i que té nacionalitat espanyola, res més. O sigui, no sabem ni el teu DNI, ni el teu número de telèfon, ni la teva edat, ni la teva data de naixement, ni on vius exactament. Per tant, nosaltres sempre treballem en dades anònimes perquè, de fet, el proveïdor ja te les dona anònimes, Vull dir, no és que s'anonimitzin després, és que ja venen així. El tema és que en el món privat això no és així, perquè en el món privat, si us hi fixeu, us arriben a vosaltres les ofertes de les coses que vosaltres esteu mirant. Per tant, aquí no està funcionant així.
Sí, és aquella cosa que un dia mires...
I et surt quelcom, tot arreu.
Sí, i de sobte l'endemà t'apareix al mòbil i apareix a la teva parella i dius...
Sí.
Fins i tot ho comentes, no? Tu pots comentar una cosa i al cap d'una estona t'apareix la publicitat en una xarxa social.
Mm-hmm. Per això mateix, aquí, i per això recalcava que aquí és el que a mi em preocupa. Aquest estudi en l'àmbit públic no, és fantàstic poder fer servir aquesta informació per intentar no basar-nos en intuïció i fer les coses amb una mica més de criteri. Però en l'àmbit privat sí que s'ha de regular, i com deia, a nivell europeu, perquè això és una cosa que està circulant ara lliurement, perquè no hi ha cap regulació, i fan el que volen, i ens arriba la informació que volem. I després diem, no, és que no ens poden trucar per donar-nos informació, fer spam de... I contínuament està passant, és a dir, hem de regular tot això, perquè la informació que tenen sobre nosaltres és molta, molta, molta i molt actualitzada.
Molta, i molta més de la que ens pensem, no, Àngels?
Bueno, la tenen tota.
Doncs ja està. Ja m'ha respost. La tenen tota. La tenen tota. Percebeu vosaltres que això espanta, també? És a dir, vosaltres que us dediqueu precisament a fer estudis, això, que de vegades això, aquesta idea, precisament perquè està, pel fet també de que és nou, de que és novedós, que de vegades ens espantem i diem, caram, és que bueno, ho saben tot, estem com vigilats, no?
Jo, personalment, i des del punt de vista més personal que no pas professional, doncs penso que sí que és una preocupació, que de fet ha de preocupar a tothom, públics i privats, tot el tema de que realment la privacitat es pugui garantir. Vull dir, des de ja fa molts anys, nosaltres que ens dediquem a les dades, una de les coses és que no hi pot haver una base de dades on tu poguessis acabar sabent quina persona és. És a dir, només és allò, si jo truco en un poble on només hi ha una fornera i tinc que és fornera, jo quan entrego aquesta base de dades al meu client ha d'estar anonimitzada perquè ningú pugui saber que vam entrevistar a una persona. Bueno, això avui en dia amb la quantitat de base de dades que corren i tal, doncs s'ha d'anar una mica en compte. I és evident que ara no hi ha una legislació preparada per aquestes bases de dades tan grans que hi ha. No fa massa, no sé si recordeu, a l'INE va sortir un poble d'aquí de Catalunya on va sortir un dels pobles més rics de Catalunya.
Sí.
I llavors resulta que era un senyor que era molt
ric.
Això. Tota Espanya vam saber qui era aquest senyor ric. Jo entenc que si aquest senyor hagués volgut posar una denúncia a l'INE, igual li hagués pogut posar, perquè
clar, d'alguna manera es va desvetllar, no?
Es va desvetllar qui era aquesta persona. Per tant, vol dir que la base de dades no estava lo suficientment anonimitzada.
Per tant, entenc que és un següent pas, no? És el següent pas, legalitzar, regularitzar tot aquest món de les dades, no? Per garantir la privacitat de tots, al final, de cadascun de nosaltres.
Sí, perquè això va més. Cada cop que ens instal·lem, jo tinc crius, quan s'instal·len un joc, diuen acceptar. I estan acceptant doncs, que els geolocalitzin, que puguin enviar trossos de gravacions, que puguin enviar... O sigui, estan monitoritzant tot aquella persona. Saben que el meu fill, el nom del meu fill, ho saben tot. Llavors, clar, això, home, ens ha de preocupar,
Parem. Hem posat aquí un parèntesi, perquè clar, ara tornem de nou al turisme, perquè clar, ara tampoc no ens hem d'espantar, És a dir... Parem atenció, compte amb allò de no feu acceptar, a cada vegada que us aparegui alguna cosa, mirem de tant en tant, llegim la lletra petita, ja sabem que de vegades fa mandra, no? O intentem no descarregar-nos totes les coses així al tuntun, no? Parem una mica d'atenció, però en qualsevol cas, com deia, doncs al final tot és una tecnologia que també ens ha de venir bé, al final, és a dir, clar... Negar-se a la tecnologia o a la innovació tampoc no seria el correcte, no?
No, ens podem negar, però està clar que tot el gratuït al final doncs, hi ha una font de finançament perquè cal regular-ho. Dit això, ho fem per contraposar-ho al que nosaltres hem fet, no? Perquè el que nosaltres hem fet justament és una dada anònima i un estudi, no? Perquè també és veritat que l'INE va anunciar fa uns mesos que volia fer també un estudi de mobilitat
a nivell,
i va haver una mica una polèmica molt gran quan ells també estaven treballant amb dades anònimes amb origen. Per tant, s'ha de vigilar, perquè estem justament posant el crit al cel en lo públic quan és de l'anònima i, en canvi, en tot l'altre, doncs, no hi fem cas perquè ho acceptem com una cosa normal i no és normal. I això també crec que val la pena que avui tenia que sortir i era un tema important a recalcar.
Queda dit. Cira, ja per acabar, quan podreu tenir ja resultats, diguéssim, de tota, és a dir, de com tota aquesta tecnologia, tots aquests estudis que estan donant aquestes dades exactes sobre els visitants, sobre els turistes, sobre els residents i que d'alguna manera vosaltres voleu aprofitar des del departament, quan podreu tenir resultats i dir, mira, tot això s'ha aconseguit gràcies a aquests resultats, a aquesta tecnologia?
Tan directa no sé, però sí que et puc dir això, que a partir del 2020 algunes de les accions que emprendrem vindran decidides o vindran argumentades per la informació que ens han donat aquestes dades. Per exemple, que ara el 2020 ens estem plantejant fer alguna presentació de destinació, doncs segons totes aquestes dades ens surt que el millor que podem fer és repetir Madrid, no? Potser si no haguéssim tingut totes aquestes dades haguéssim decidit anar a l'altre lloc de la península, o a cara de les accions del 2020 potser no teníem plantejat fer tanta tanta incidència en França i ara ja estem buscant com fer més accions al nord de França perquè veiem que és un públic interessant. Es anirà veient el resultat amb la gestió, no? o amb la planificació de les accions de promoció. I a nivell genèric, a mesura que les anem creuant, no? Com policia local, serveis, habitatges, poden anar també aquestes regidories, anar planificant tenint en compte aquesta informació.
Al final entenc que totes aquestes dades acabaran servint per tots i cada un dels departaments, no? És a dir, al final és una feina molt transversal, molt interessant. Anirem seguint totes aquestes dades, tots aquests estudis, que d'alguna manera són dades que surten de nosaltres, de cadascun de nosaltres. Àngels, moltes gràcies per la visita. Cira, Joan, també moltes gràcies. Estarem pendents d'aquests canvis. De moment ja hem après que ens visiten molts de París, no? Els francesos que ens visiten venen molt de París, del nord de França, i que d'italians no en venen tants com ens pensàvem. Mira, quelcom ja ens ha canviat una mica l'estructura. Gràcies, nois. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà dimarts amb més actualitat, amb més informació. En definitiva, com sempre, adéu-siau, que passin bon dilluns.